Deia Thomas Mann que la guerra és l'eixida covard als problemes de la pau. Certament, sembla que, per desgràcia, la guerra acompanyarà a l'ésser humà al llarg de la seva existència. Avui, a Microcosmos, parlem de la música escrita, inspirada o fins i tot composta en meitat del conflicte. Avui, a Microcosmos, música mentre dure la guerra. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, l'espai per a la música dels nostres temps. Què tal, Álvaro? Benvingut.
Un plaer, espera, sí, un dia més.
Borja, què tal? Com estem?
Bon dia.
Per a parlar de la guerra, bé, és un tema un tant espinós, però que al final, en este context, també s'ha fet música, no? Saludem sempre a Sari Zorio, a la producció, UPV Ràdio, 102.5 de l'FM. Sabeu que ens podeu escoltar a Spotify, a iVoox, a YouTube, a totes les xarxes socials ens podeu seguir. I avui no comencem amb la sintonia, avui comencem amb este tema que està sonant i que parla de la guerra. La guerra és inherent a les persones, Álvaro, tu què creus?
No sabria què contestar a la pregunta, la veritat, però la qüestió és que si aquest programa podem veure com el motiu de la guerra dona pas a composicions artístiques i a una temàtica molt interessant.
Clar, al final, al llarg de la història hem vist com la guerra ha acompanyat a l'ésser humà, però també la música, no? Els grecs ho tenien clar. Una de les seues deïtats estava dedicada a la guerra, el déu Ares, déu de la guerra. Que, bueno, després els romans varen reciclar, no? I aquestes coses que feien els romans, i li donaren el nom de Mart. I és exactament el que estem escoltant, no, Borja?
Així és. Mart, el portador de la guerra. Pertany a la suite Els planetes de 1914.
Els planetes de quin compositor?
Exactament, del britànic Gustav Holst.
Que este és un dels moviments, no?
Exactament, és el primer dels 7 moviments que té la suite. Esta suite va ser escrita per a gran orquestra i cor femení intern, només a l'últim moviment.
Que ara no l'escoltem, correcte. I com està composta, més o menys? Què utilitza Gustav Holst?
Sí, per simbolitzar un poquet este sentiment de la guerra o esta sensació de la guerra, fa servir un xoc entre tonalitats sobre una pedal continuada, que és com acabem d'escoltar al principi.
Molt bé, una pedal que és com una nota mantinguda, no?
Exactament.
I a què ens recorda esta música, Álvaro?
Si no ens sona l'obra de Holst, ens recordarà segur a l'obra de John Williams, a Star Wars, perquè en el tema característic de Star Wars fa servir un ostinato, un ritme repetitiu, molt semblant al que hi ha a l'inici.
El tacatatan, tan, tatatan, tacatatan, tan, no? És això que estàvem escoltant, que recorda Star Wars, o com diria mon pare, la Guerra de les Galàxies, correcte? Aixina és, que ja ho van comentar. Doncs sonava un poc a aquesta marxa imperial, no?, de Darth Vader, Lord Vader, no?, un dels malvats probablement més icònics de la cultura popular i de la història del cine i de l'art al segle XX. Escoltàvem a Los Angeles Philharmonic Orchestra, dirigida per Zubin Mehta l'any 1997. Zubin Mehta, que encara és una de les grans llegendes de la direcció i que encara està viu, i celebrem que pugui seguir entre nosaltres. Esperem que per uns quants anys, no? En fi, seguim parlant d'aquesta relació entre música i guerra. En este cas, la relació amb la guerra és més bé simbòlica, no? Ja que cada un dels moviments d'esta suite està dedicat a una deïtat diferent, correcte, Borja?
Efectivament. A més de tindre diferents deïtats, tenim a Mercuri, tenim a Urà, tenim a Saturn, tenim a Júpiter, etc.
Correcte.
Respecte a este moviment, Holst no es va inspirar en cap guerra del moment.
Clar, en què realment estem parlant del 1914, què estava a punt de passar?
Clar, estàvem a punt de tindre la Primera Guerra Mundial.
I precisament amb l'esclat de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, un dels compositors més importants de la història de la música compon una espècie de cançó dedicada a aquells xiquets i xiquetes que perden la seua llar a causa de la guerra. I sona així.
petits lits. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et messieurs Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller.
Bé, podríem dir que es tracta d'una cançó de Nadal.
Una cançó de Nadal? Quina? Quina obra és esta, Álvaro?
El seu nom és Noël des Enfants, Cuino un pas de maison.
Perfecte, això francès. Sí,
ja es nota
del Liceu.
Curs de fonètica.
Efectivament. Quan està escrita esta obra?
Al 1915, pel compositor Claude Debussy, que tots coneguem.
El famós Debussy. I què és exactament? Una cançó de Nadal?
És una cançó de Nadal per a veu i piano.
I quina versió estem escoltant en aquests moments?
Estem escoltant la versió de Victoria de los Ángeles, uh-huh. Sobretot per ixe dramatisme a l'hora de desplegar la línia melòdica. Hi ha uh-huh. moltes gravacions més, cantades per xiquets, com a mode de Nadala, uh-huh. però esta gravació em va cridar l'atenció sobretot per la temàtica i la forma d'expressar-ho.
Clar, perquè, com dèiem, bueno, esta versió és de l'any 63, però esta obra del 1915 de Debussy està escrita a l'inici del conflicte bèl·lic, no, Borja?
Efectivament. Feta durant la Primera Guerra Mundial, és una condemna de l'ocupació alemanya de França. Uh-huh. És l'última cançó composta per Debussy a causa de la seva malaltia.
Vaja, o sigui que ja estem parlant d'una de les seues últimes músiques, no? I com podem entendre aquest dramatisme en aquesta cançó?
Si agafem la primera estrofa, que pot servir com a exemple, no tenim més cases. Els enemics se ho han emportat tot, se ho han emportat tot. Fins i tot els nostres llitets. Van cremar l'escola i el nostre mestre també. Van cremar l'església i el Senyor Jesucrist.
Uns versos absolutament esgarrifosos, no?, que ens fan reflexionar d'alguna manera sobre allò que tantes famílies van haver de passar durant una de les guerres més cruentes de la història de la humanitat. No és així, Álvaro?
Així és. Recordem que la Primera Guerra Mundial va enfrontar els dos grans blocs europeus, entre juliol de 1914 i novembre del 1918. La triple aliança, formada per l'imperi alemany, Àustria-Hongria i Itàlia en un principi, i per altre costat, la triple entenent, formada per Gran Bretanya, l'imperi rus i França.
Correcte, que vam veure com en esta guerra van combatre molts soldats, també músics, no? Fins i tot, bueno, recordem aquella anècdota que comentàvem al primer programa de la segona temporada sobre Wozzeck, no?, d'Alban Berg, que també va estar clavat per allí.
Correcte.
I al final es va inspirar un poc per a escriure Wozzeck. Vos convidem a que escolteu aquest programa. En fi, una guerra en la que combateren músics i que es va saldar amb més de 9 milions de víctimes mortals. El gran compositor francès Maurice Ravel va haver de lluitar, però va caure malalt i fou retirat del conflicte. En este estat de salut va compondre esta obra dedicada a aquells amics perduts al camp de batalla. Quina és esta obra, Borja, la que està sonant?
Es tracta de Le Tombeau de Couperin.
Uh-huh.
És una suite en 6 moviments per a piano. Evidentment, ara no hem escoltat la versió per a piano.
Correcte.
D'estos 6 moviments, 4 tenen una orquestració per part del mateix Ravel.
És a dir, el Ravel, la primera versió original que va fer per a piano, ell mateix la va transcriure per a orquestra, no? I com va fer tot això?
Tot això va ser en 1917, uh-huh. quan Ravel, com ja hem comentat, malalt, va ser apartat de la lluita.
Uh-huh. Durant la Primera Guerra Mundial, correcte?
Exactament.
I esta obra està formada per diversos moviments, no? Què representen aquests moviments?
Sí, cadascun d'aquests moviments està dedicat a un amic seu, mort a la guerra.
O sigui, és una espècie d'homenatge, no?
Sí.
I què és el que utilitza Ravel per a fer esta obra?
Clar, el títol ja ens descriu el primer homenatge uh-huh. del qual fa servir l'obra, és... fa referència al barroc francès, a la música de François Couperin.
El compositor francès del barroc, correcte. Bueno, o sigui que cada moviment sembla que és com una espècie de referència, no?, a aquesta música.
Sí, homenatges dins d'un homenatge.
increïble. Ravel, com sempre, no decepciona. Escoltàvem, com dia Borja, la versió per a orquestra de Le Tombeau de Couperin, en una versió de Cleveland Orchestra, dirigida per Pierre Boulez, l'any 2002. I, de fet, el propi Ravel va escriure més música directament relacionada amb la Gran Guerra, no, Álvaro?
Així és. Paul Wittgenstein, un pianista austroamericà que va perdre la mà dreta a la guerra, va encomanar a Ravel un concert per a piano, només per a ser interpretat amb la mà que li quedava, l'esquerra.
El famós concert per a la mà esquerra, correcte?
Correcte, però no va ser Ravel l'únic compositor que va rebre un encàrrec tan particular. Wittgenstein també va demanar al compositor austríac Franz Schmidt que li escriguera un concert per a piano per a mà esquerra.
I ho va fer, no, Borja?
Efectivament. Trobem d'esta manera el concert per a la mà esquerra en mi bemoll major de Franz Schmidt.
Quan va ser això?
En el 34, 1934.
I de quina manera podríem dir que està compost este concert?
Sí, és un llenguatge prou postromàntic, no? Seguint la línia de Mahler, seguint la línia de Bruckner.
Ok. I quina orquestra té este concert?
Sí, la veritat és que és una orquestra prou tradicional en este any, sense pretensió, és una orquestra A2.
A2, que per als oients que potser no estiguin molt ficats, vol dir que tenim una secció de corda i els vents estan duplicats, no? Tenim dos flautes, dos oboes, dos clarinets, dos fagots, fantàstic. I quant dura esta obra, més o menys?
La veritat és que és una obra d'una gran extensió, són 45 minuts de durada, dividit en tres moviments, que és la manera habitual de fer els concerts.
I alguna cosa més va escriure el Schmidt per a mà esquerra?
Exactament, m'agrada que puntualitzis per a mà esquerra. Per a mà esquerra i orquestra també tenim les variacions Beethoven.
Clar, és que hem de pensar que un pianista anava a la guerra i perquè era una de les seues dos mans, menys mal que tenia compositors amics que van dir tranquil, que amb la mà que te queda alguna cosa podrem fer. Bé, doncs, serà el concert per a la mà esquerra de Franz Schmidt, encarregat pel pianista Paul Wittgenstein, el fragment musical que escoltarem a continuació, en una versió de l'any 2000 amb la North German Radio Symphony i Ehi Owe dirigint amb Markus Becker al piano. Bé, això que sona està interpretat amb la mà esquerra, Borja. Tu podries fer-ho amb les dues mans?
Efectivament, no.
Increïble, la veritat. Ixa destresa a la mà esquerra, a l'única mà que li quedava, al pobre Wittgenstein. I de la Primera Guerra Mundial passem a la Guerra Civil, quan Manuel de Falla, el compositor, un dels grans compositors espanyols de tots els temps, es veu sorprès per conflicte al seu país, a Espanya, i veu com ha d'interrompre la composició d'una de les seues obres més enigmàtiques, no? De quina obra parlem, Álvaro?
Estem parlant d'Atlàntida.
Ojo, el nom ja t'atrapa,
És una cantata escènica en la nostra llengua, sobre textos de Jacint Verdaguer. Triats per Falla per donar resposta a moltes de les seues reflexions filosòfiques, religioses i humanístiques.
És a dir, que agarra un text en català, no?, de Verdaguer i decidís ficar-li música, no?
Així és. I, a més, està escrita per a solistes, cor i orquestra. va ser escrit, bueno, va ser escrita. Ahí està un poc el debat.
Què va passar?
Falla no li va donar temps a acabar-la i va ser Ernesto Halffter, el seu alumne, qui va acabar la peça.
Clar, recordem que és considerat el gran successor de Falla en el seu estil com a alumne i com a personalitat dins de la música, no? Recordem que Falla es va exiliar a l'Argentina el 1939 i no va tornar a Espanya, malgrat els grans esforços del règim de Franco per retornar al compositor, ja que es tractava d'una figura de prestigi internacional i al final el que volien era, d'alguna manera, comptar amb ell dins del règim o, com a mínim, en Espanya, no? Per a, d'alguna manera, no desacreditar el règim d'esta manera, cosa que Falla no va fer mai. Va acabar morint en Argentina sense veure acabada esta obra. On està ambientada esta obra, la de Atlàntida, Álvaro? A veure, una pista.
L'acció es desenvolupa a la mítica illa de l'Atlàntida. És una altra època i Espanya i a l'Espanya de Cristóbal Colom. Escoltem a continuació un xicotet fragment.
Atlántida, de Manuel de Falla i, bueno, Ernesto Halffter, no?, que és qui la va acabar, en una versió de l'any 78 amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, el Cor Nacional d'Espanya, la Escolania de Nuestra Señora del Recuerdo i dirigida pel gran i genial Rafael Fübeck de Burgos, no? Seguim avançant amb la banda sonora d'una pel·lícula, no, Álvaro?
Així és, la pel·lícula soviètica Alexander Nevsky. És una pel·lícula històrica que descriu la victòria en Novgorod.
On, exactament?
Novgorod.
Perfecte.
Avui així estem donant-li a tot, eh?
Sí, sí. La victòria en Novgorod de qui? A veure, qui va guanyar allí?
El príncep rus davant les tropes teutòniques del Sacre Imperi Romànic Germànic al segle XIII.
I per això l'hem escollida per al programa, perquè la música d'eixa pel·lícula soviètica la va fer Sergei Prokofiev, el gran compositor rus, no? Que després... ell mateixa, eixa música de la banda sonora, la va adaptar, no, Borja?
Així és. La banda sonora va ser adaptada pel mateix Prokofiev a una cantata, Opus 78, que escoltem a continuació.
Bé, esta és una versió de l'any 1995 dirigida per Claudio Abbado amb la London Symphony Orchestra. I havent passat per la Primera Guerra Mundial, per la Guerra Civil, per una guerra russa del segle XIII que Prokofiev va, d'alguna manera, ficar música a aquesta pel·lícula, arribem a la Segona Guerra Mundial, no, Borja?
Sí, arribem a l'any 1941.
Què va passar?
En este any, la ciutat de Leningrad era assetjada pels alemanys. En aquest moment va néixer la sinfonia de què parlem tot seguit.
Estem parlant de la sinfonia que porta el nom de la mateixa ciutat, no, Borja?
Efectivament, parlem de la Simfonia número 7 de Dmitri Shostakovich.
Coneguda popularment com a la Simfonia Leningrad.
Exactament.
Correcte. I què podem dir d'aquesta sinfonia?
És la sinfonia més llarga de les 15 que té el compositor, aproximadament 80 minuts, depèn de la versió, evidentment.
Clar, evidentment, si n'hi ha, pues, el director se comença a tossir entre moviments, pues dura més, no? Clar, efectivament.
Exactament.
I què més podem contar exactament d'esta obra?
La veritat és que la situació de l'estrena és prou particular.
Per què?
Va ser estrenada per una orquestra pràcticament sense músics, els que quedaven estaven en condicions totalment famèliques.
Recordem que la ciutat de Leningrad estava sent assetjada pels alemanys, no?
Sí, sí, bombardejada literalment.
Efectivament. I què va passar?
De fet, l'assaig general no va ser possible ni acabar-lo.
Però això passa molt així també, que arribem a l'assaig general i diguem, això és un assaig general, o què està passant, no?
I també es fa l'hora de sopar i...
I ahí estàs, i també estan famèlics.
Sí, clar, però és una fam diferent.
Sí, és veritat, totalment.
L'artilleria soviètica va contrarrestar el bombardeig alemany mentre s'interpretava aquesta obra.
Ostres.
Que a més va ser retransmesa per altaveus de tota la ciutat perquè el mateix exèrcit alemany sapiguera que s'estava estrenant eixa obra.
O sigui, estàvem batallant i per els altaveus estava escoltant la retransmissió d'esta obra de Shostakovich, de la Sinfonia Leningrad. Una autèntica sinfonia de guerra, no, Álvaro? Perquè imagina que estàs batallant i escoltes Shostakovich per uns altaveus.
La veritat que sí. És una situació que, vamos, perquè ha succeït així a la història, però no et planteges ni t'imagines de cap forma.
No. És tremendo. Escoltem... una gravació de l'any 1962, encara que l'àlbum és del 2013, amb la USSR State Symphony Orchestra i dirigida per Konstantin Ivanov. Bé, recordem que també durant la guerra, en el 1940, Oliver Messiaen escriu el seu famós quartet per a la fi dels temps, Quartet pour la fin du temps, no, en francès, mentre roman empresonat a un camp de presoners a Görlitz, Alemanya. Com que hi havia tres presoners, un clarinetista i un violoncel·lista, Messiaen va escriure esta peça per a estos dos instruments, més el piano, interpretat per ell mateix, no, Álvaro?
Sí, de fet, l'obra es va estrenar al mateix camp, davant de presoners i soldats. Uh-huh. Recordem que ja vam parlar d'esta obra a la segona temporada, al programa de Música com a Consol.
Que, per descomptat, vos recomanem que escolteu, si no l'heu escoltat, i que torneu a escoltar a càmera ràpida, si ja ho heu fet. I d'una obra escrita durant el mateix conflicte, on passem, Álvaro?
Inspirada en el conflicte i en les cartes que els condemnats a mort a Alemanya nazi escrivien als seus familiars, acomiadant-se.
Doncs escoltem esta obra. Thank you. Bé, de què es tracta, Borja? Què és el que estem escoltant?
Doncs parlem de Il Canto Sospeso. Uh-huh. Un gran exemple de música serialista del compositor italià Luigi Nono.
Efectivament. I com està escrita aquesta obra? Quina formació té?
És una cantata per a solistes, cor i orquestra.
I de quin any és aquesta obra?
Del 55.
I com podríem estructurar-la?
Bé, l'obra té 9 moviments que estan agrupats en seqüències, com en grupets.
Ahà, ok, ok. I què és el que fa Nono en esta música?
Clar, l'alternància de moviments realment fa referència com a cantates de segles anteriors, d'èpoques anteriors.
Ahà.
Però no, la seva tècnica compositiva, com no, acabem de comprovar.
Evidentment, això no sona a cantates de segle XVII, XVIII o de XIX, no? Estàvem escoltant, de fet, una versió de l'any 1993, amb la Berliner Philharmonica, dirigida pel genial Claudio Abbado. I bé, igual que Claudio Abbado, Luigi Nono era un reconegut antifeixista i ho va reflectir a través de la seua música, no, Álvaro?
Així és. També trobem de Nono l'obra Intoleranza, 1960, escrita precisament eixe any al que fa referència al títol.
I just a l'any següent del 60, en el 61, és una altra obra capdalt basada en la guerra, el War Requiem, o Requiem de la Guerra, del compositor britànic Benjamin Britten, del que també vam parlar al programa de Requiems al segle XX, i que vos convidem a revisar, si no recordem mal, era el segon programa de la temporada 2. On parem finalment el nostre viatge, Borja?
Doncs en plena Guerra Freda, quan el compositor nord-americà John Adams escriu esta música.
Bé, Borja, quina és aquesta obra que està sonant?
Es tracta de Nixon in China, una òpera en tres actes escrita en 1972.
Una òpera, ja estem parlant d'una òpera del genial, com diem, John Adams, no? Però quina disposició té l'orquestra?
Sí, evidentment, és la secció habitual de l'orquestra, ampliada amb una secció de saxòfons, més percussió de l'habitual i sintetitzadors electrònics.
Quin estil li donarà, no? Perquè esta orquestra tan ampliada amb aquests instruments al final farà que tinga una estilística pròpia, no?
Sí, la veritat és que són molts estils. És molt eclèctica, l'obra és molt eclèctica, té minimalisme, té postromanticisme, té neoclassicisme, té jazz.
Fantàstic, fantàstic. I de què parla exactament esta obra, Álvaro?
Aquesta obra està inspirada en la visita que el president dels Estats Units, Richard Nixon, va fer a la Xina l'any 1972, en plena etapa política de distensió entre els Estats Units i el bloc comunista de la Unió Soviètica i Xina.
Bueno, i diguem que està inspirada, no? Però realment parla d'algo més, no? Que això simplement.
Doncs perquè el tema realment de l'obra no és la visita en si, sinó la reflexió sobre la construcció de les figures heroiques i els matisos que acompanyen a tota figura política destacada.
Que, efectivament, Nixon era una d'elles, no?
De fet, a l'òpera trobem els personatges del propi Nixon, la seva dona, el secretari d'Estat Henry Kissinger...
Molt important al segle XX, aquesta figura.
I per part de la Xina tenim a Mao Zedong, a la seva dona, al primer ministre, Zhou Enlai.
Zhou Enlai, jo no ho hauria dit millor. En fi, amb esta versió de l'any 2009, amb la Colorado Symphony Orchestra i Marina Aslop a la batuta, acabem este recorregut per la guerra, que per desgràcia no sembla que puga acabar mai. Amb això ens acomiadem. Gràcies, Álvaro, per estar als micròfons.
Tot un plaer.
Borja, moltes gràcies a tu també.
Gràcies a tu.
Sari Zorio per aguantar-nos a l'UPV. Escolteu-nos a la 102.5 de la FM, en València Capital, a Spotify, iVoox, a YouTube, a les xarxes socials. Gràcies per estar ahí i per seguir-nos. Ens acomiadem recordant a totes aquelles persones que no decideixen entrar en guerra, però que, per desgràcia, han de patir les conseqüències. Aquelles que no tenen la sort de ser els fills de milionaris, presidents o senadors, i, per tant, no es poden lliurar de la lluita en el front, com els Creedence Clearwater Revival cantaven a la seva famosa cançó. Amb ella, Fortunate Son, en una versió del propi escriptor d'este tema, John Fogerty, amb els Foo Fighters, diguem adeu i, per descomptat, diguem no a la guerra.